Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
I bé, un dijous més, avui un dijous especial a Vinaròs, estem d'aniversari, estem de cumpleanys. Vinaròs compleix 781 anys des de l'otorgament de la Carta Pobla, almenys la que coneixem. Hi ha teories que diuen que sí, abans n'havia alguna altra, no ho sé. A lo millor ens dona d'aquí uns instants llum el nostre historiador particular. David Gómez, què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Bé.
Bé, anem a parlar de cartes pobles avui, no? Coincidint amb l'aniversari de l'atorgament de la Carta de Vinaròs.
Correcte.
Bé, quan vulguis, si vols, comencem sí. Parlant per aquesta carta.
Anem a comentar així una miqueta les cosetes. Mira, una carta de poblament, això la majoria de la gent ja ho sap, és un document pel qual els reis cristians, però també senyors laics i eclesiàstics al llarg del nostre territori, de la península, otorgaven una sèrie de privilegis a uns grups poblacionals per a que s'assentaren ahí i que de manera ininterrompuda doncs donaren vida a aquest lloc. Este tipus de document té una sèrie d'interessos, evidentment, no se fa perquè sí. Per una banda és econòmic, perquè ja tens un gruix de població que estarà treballant en la terra i ja sabem, des d'aixes èpoques tan antigues, pues evidentment se tenien que recaudar, se cobraven impostos, això eren també ganàncies per a les arques del regne, i també estratègic perquè tenim que contextualitzar el moment històric. Estem en la Reconquesta, moment en el qual els cristians acaben de recuperar uns espais geogràfics que estan encara per consolidar des del punt de vista polític perquè això ha sigut recent, i la forma més tranquil·litzadora que garantís que hi hagi una població disposada a defendre aquest espai geogràfic doncs és en un municipi que se funda on ja tens unes vivendes, unes residències, uns habitants que tenen unes terres i ahir hi ha un apego cap a aquest lloc que farà que aquestes persones no se vulguin manejar d'ahir, encara que també hi haurà desplaçaments, evidentment. I bé, i t'estava sentint el que comentaves de la Carta Pola, sí, això és una hipòtesi que va formular en el seu dia José Antonio Gómez San Juan, que per a mi personalment ha sigut el millor historiador que hem tingut en les últimes dècades així en la nostra població, perquè encara que ell de formació crec que era aparellador, era una persona que tenia una visual, que feia una introspectiva de la història que anava més enllà de lo que eren els paràmetres bàsics, i moltes de les seues hipòtesis, sempre ho he dit, són interessants, malgrat que hagi passat molt de temps i no s'hagi analitzat a fons algunes de les qüestions que hi plantejava, perquè sempre tenen, com dic, elements historiogràfics interessants i que cal anar pulint-los per anar més enllà de lo que ens pot dir un document, perquè moltes vegades els historiadors cometem l'errada de quedar-nos només en lo que hi ha escrit, i a vegades aquesta referència a lo millor està manipulada, està adulterada o directament se té que contrastar o creuar un altre font. Per això el tema de la Carta Pobla, com dic, és interessant. Sí, la teoria de Gómez San Juan era precisament que en l'any 1236, quan s'atorga la de Benicarló, possiblement també se donaria la de Vinaròs, que després ho comentarem, perquè així en el cas de Vinaròs tenim una carta de població molt tardana si la comparem amb la de la resta de municipis que veurem pels nostres voltants. Les cartes de població són una primera manifestació d'un dret local que apareix durant aquest període de temps. Hi havia que assegurar les noves fronteres. Nosaltres, precisament, estem en un espai que està, com dic, delimitant el que és la part septentrional del Regne de València i que acabem de conquerir i hem, evidentment, agafat els musulmans que s'havien assentat abans. Per a poder garantir, com dic, un espai de territori, n'hi ha que generar una sèrie de nuclis urbans que estiguen conformats per homes lliures, és a dir, que tinguin uns drets, val? I això és el que fa la Carta Pobla, d'acord? La persona té unes obligacions, però també la Carta Pobla te dona uns drets. S'otorguen serveis bàsics, com per exemple, pot ser una tonteria, però una ferreria, un dret a fornatge, l'església, i elements administratius que estan representats per els mateixos veïns d'aquest municipi. És a dir, és una forma també d'integrar aquesta societat i de dir-li tu formes part d'aquest territori i tens una sèrie d'obligacions també. Val? Moltes vegades aquests territoris aniran assignats a senyors, però precisament en la nostra zona, en l'àrea del Baix Maestrat, en el nostre territori, veurem que sobretot estaran controlades per les ordres, val? Per les ordres militars, i en aquest cas ja entrarien dins també, per exemple, si anem a la tinença, en el grup eclesiàstic, perquè així en l'edat mitjana tinguem en compte que un territori se pot relacionar en diferents tipus de blocs que són els que hi ha en aquest moment. Està la Casa Reial, val? Quan el rei té el control d'un territori, però també estarà l'Església, que tindrà un pes molt gran, però després també tindrem les ordres militars i, per una altra banda, els nobles o senyors, famílies aristòcrates locals, que també tindran, com dic, una sèrie de beneficis. És a dir, entre aquests quatre grups de poderes, com se vagi estant, ells se trencaclosques sobre el control d'un regne que, com dic, Jaume I fundarà en la primera meitat del segle XIII. Se fixaven unes normes, val, a la qual estos pobladors se tenien que ajustar, ja que s'estaven assentant en aquesta zona. Deixant molt clar quins eren els límits, perquè si agafem, per exemple, la carta pobla de Vinaròs, veurem que ho diu molt clar. Està redactada en llatí, evidentment, però se sap lo que diu el text, i mos està marcant, doncs, el riu Ildecona, que és el riu Sénia, mos diu pel sud que és el riu d'Oliva, que és el riu Aigua Oliva, i després pues, els termes dels municipis que colinden. Per això, en cada una de les cartes de població, perquè sobretot també el que se volia deixar clar era que lloc era el que ocupava cada territori, perquè de pleits no te pots ni imaginar la que anirien sortint, sobretot entre Vinaròs i Benicarló contra Peníscola, perquè fins al segle XV vam estar depenent en alguns termes d'ells, i això va donar, com dic, peu a moltes denúncies i pleits que també donarien per a un acte monogràfic sobre el tema. En aquests documents també s'estableixen a vegades excepcions, privilegis i les obligacions, per exemple, que el dia de Sant Miquel sobretot pues, se tenen que donar tants cafisos, etcètera. Ja se marquen unes pautes, com dic, depenent de cada carta pobla, pues, tindrà una sèrie de particularitats. Una cosa que molta gent no sap és que sabem, això sí, que les cartes de població estan íntimament relacionades amb els furs municipals, però clar, en el nord de Castelló, que és el que volia anar, se van integrar moltes seguint els furs d'Aragó, i això era un problema molt gran, perquè Jaume I el que volia era crear un regne a València. I clar, molts dels nobles aragonesos que participen en aquesta empresa, perquè al final és això, l'empresa reconquistadora, estableixen el furs d'Aragó, però a nosaltres, en aquest cas, els valencians, rei Jaume el que li interessava és que s'agafaren a les lleis del seu regne. Inclús també apareixen furs de Lleida, és a dir, aquí hi ha un patiburrillo molt gran, perquè clar, depenent del fur que se concedís, les lleis venen d'un lloc o d'un altre. Això va ser un problema perquè els aragonesos van veure que així, en este nou regne, que encara no estava consolidat, perquè tots sabem que la conquesta del regne de València no s'ha de fer del dia a la nit, va costar. I la faena que va tindre Jaume I, perquè això tampoc s'ha parlat molt, però l'any 1225 Jaume I fa un intent d'assetjament cap al castell de Peníscola i va ser un fiasco total, un fracàs, en agost de 1225, durant uns mesos. 200 musulmans que se diu que n'hi havien com a molt li van fer resistència als cavallers ja que estaven ahí, i això va ser, com dic, una pàgina que va quedar en l'olvido, però que està documentada, que la coneixem, i que és una demostració de que això no va ser una cosa fàcil. Peníscola se va agafar per un pacte, per les bones. En 1233, la carta població de Peníscola, si mal no recordo, crec que Jaume I estava en Albarrasí, estava en Terol, i un ginet, un missatger, li diu baixa que els musulmans de la plaça mos donen les claus del castell. I Jaume I, de manera precipitada, en 7 cavallers i els escudes que li acompanyaven, se la va jugar, van allí, evidentment, els musulmans parlaven en serio, i li van donar. També hi ha que dir que prèviament ja s'havia anat ocupant part del territori que hi havia aquí per a generar una pressió que fera que el Hins, el castell, val, perquè també això també donaria per parlar, les estructures defensives que tenim aquí, els Hins, que són castells rurals, com el de Peníscola, que en aquella època pues, anomenen Baníscola, el de Xivert, val? el de Cervera i altres, eren els sistemes defensius que aquestes persones utilitzaven per a poder resistir als atacs cristians, perquè els cristians, recordem que jo sempre soc dels historiadors que han mantingut la tesis de que poblacions, nuclis, sobretot en les zones rurals, mossàrabs, és a dir, cristians baix domini musulmà, n'hi han hagut, eh? N'hi han hagut. La toponímia és la gran prova. El que passa és que això està molt tacat de política. Val? N'hi ha sempre una corrent de fons ideològica que fa que o bé s'extermini el mossarabisme o se parle. Val? Jo sempre intento ser el més objectiu, apolític en aquest sentit. Però, per desgràcia, quan debatis entre historiadors, doncs veus que se tira més per un tema personal ideològic que per lo que historiogràficament seria la veritat. Però, com deia, aquí hi ha hagut comunitats rurals i això també, cristianes també, estic parlant, cristianes, també donaria per a un altre monogràfic sobre el tema. Però a lo que anava, els aragonesos veuen aquí un territori que, què té? Pues té algo que no tenen ells, que és una sortida cap al mar. I clar, vas d'Aragó, per exemple, no és tonto, i encara que sigui la mà dreta de Jaume I, sap que molts dels territoris que ell va ocupant, perquè, cuidao, Jaume I, ho hem dit, en 1225 fracassa i ell necessita l'ajuda de cavallers. I Blas d'Aragó fa algo que fins a data ningú ha fet. La conquesta de Morella i de Cullà se la fa i tot xolet, eh? Vull dir, a veure, tot xolet, vull dir, en el reforç, en l'empresa, en gent que li acompanya, però Jaume I necessita de l'ajuda de cavallers que venen des de fora, i Blas d'Aragó fa un treball de recuperació del territori brutal. I clar, inclús avui, si anem a Cullà o Morella, veurem que és una figura tan ensalçada o més que Jaume I. I si parles en historiadors també t'ho diran, perquè va ser el que va trencar eixa muralla, anem a dir, invisible, eixe territori valencià, que no hi havia manera de poder prendre, perquè des que el comte de Barcelona, Ramon Berenguer, en 1149-1150, arribes a Tortosa, hi ha un panon. És a dir, és Jaume I ja qui dècades després diu anem a emprendre una avançadilla cap a més al sud, perquè això costa, perquè esta zona, al ser molt accidentada i els castells, com ja va quedar demostrat en 1225, no se prenien d'una manera tan fàcil, va portar molts problemes. Per això les cartes de població són tan importants. Són tan importants perquè n'hi ha que consolidar, ja que he guanyat això en la faena que m'ha donat, que quede ja ben agarraet, perquè si no, podem tindre problemes. Com ja vam parlar en un altre programa, no?, sobre les conseqüències que a vegades podem tornar a tindre atacs, visites inesperades, no? Doncs bé, Blas d'Aragó trenca el domini sarraí i té un control del nord de Castelló que permetix que Jaume I pues, ja puguen entrar per la zona de Benifassà, Morella i Cullà i aixecar pues, el primer edifici religiós, que és el convent que teníem allí, en Benifassà. La donació que Jaume I li fes el 14 de juliol de tots els castells i viles a Blas d'Aragó que pogués conquistar, al final se li va anar en contra. Perquè ell, Jaume I, a Blas d'Aragó, com deia, un any després del fracàs de Peníscola, veient que ell no pot, li diu a Blas d'Aragó, carta oberta, lo que tu vulguis, si tu pots, sense cap problema. I clar, i Blas d'Aragó, que era un gran militar i tenia recursos, pues va fer faena. I de sobte, pues Jaume I veu que passen els anys i diu, ostres, pues si el nou regne que estic fent jo aquí, tinc furs valencians i resulta que la meitat, almenys en la nostra zona, en el nord de Castelló, estan aquí en furs d'Aragó. A veure què fem. Clar, jo poso un cas, per exemple. Com a preludi, a la tardor, el 21 de setembre, que commemorem l'otorgament de la Carta Pobla de Vinaròs, d'acord, com bé ha sindicat, 781 aniversari enguany, l'alcalde, que hi ha, l'alcalde, és don Gil Latrosillo. El Latrosillo és una família aragonesa, també, val? Però és que després, si m'ho anem a Benicarló, tenim també famílies que estan associades a aquesta noblesa. És a dir, clar, al final la noblesa aragonesa és la que comença a controlar el territori. I això al rei Jaume I, evidentment, li preocupa. I per aquest motiu, dècades després, comença a realitzar una política en la qual incorpora els furs de València fins a aconseguir doncs, que tot el nou regne obeisca a uns furs, com dic, que són els que s'han fundat en el territori valencià. També estaven els de Lleida, eh? El pas és que aquests representativament eren inferiors. Una altra qüestió que és molt interessant sobre el poblament és que a vegades estem equivocats en la interpretació historiogràfica de quins llocs existien en aquesta època i els que han vingut després. És a dir, per exemple, poso un cas, en Càlig el terme municipal tindrà a veure uns 27 quilòmetres quadrats i en aquesta època n'hi havia 4 alqueries dins de Càlig, la de Benifulgur, la de Vinyeterell, la d'Olella i la d'Alí, que d'ahir vindrà Càlig. És a dir, en Vinaròs passaria el mateix. En Vinaròs, en els quasi 97 quilòmetres quadrats del terme municipal, molt probablement una cosa seria l'alqueria de Benifulgur, que és la que tindríem en la zona del actual casc antic, i una altra cosa seria les restes musulmanes de l'ermita del Puig de la Misericòrdia, perquè avui les integrem dins un mateix territori, però segurament formarien part, i això també ho comentarem, d'un altre nucli poblacional. Però és que així, si començarem a anar per diferents parts del terme municipal, veuríem el mateix. El Molí de Noguera, per exemple, que tenim documentat des de l'edat mitjana, sabem que en Vinaròs se mos otorga la carta de població 1241. Pues hi ha una referència del Molí de Noguera, del Molí de Túscar, de 1239, és a dir, 2 anys abans. Per tant, tindre la idea de que aquí va arribar, en el cas de Vinaròs, 1249, o Peníscola, 1233, els cristians hi van començar a poblar, és una equivocació, perquè hi havia ja una estructura de poblament heretada i segurament disseminada, i més en una zona rural com la nostra. Vaig a ficar-te dates per a que veies una miqueta com se va anar gestant aquest procés. Val? Per exemple, les donacions. Peníscola, la carta de població, se produeix en 1233. La de Càlig, en 1234. La de Calà de Xiver, en el mateix any, 1234. La de Cervera, crec que és un any més tard, en 1235, més o menys. Benicarló, en 1236, que és quan Gómez San Juan proposa que, perquè no se va donar una altra Vinaròs, però que com no va convèncer, perquè això és el que comentàvem a vegades, el que hi ha dins del document, si no convenç al poblador i a la gent que té que portar, doncs pot ser un fracàs i se trenca. Val? Sant Mateu, 1237. I per últim, Vinaròs, en 1241. Clar, això, esta diferència cronològica és la que ha donat peu al plantejament d'una hipotètica carta poblada anterior que va poder fracassar. Però bueno, com dic, això també són qüestions que ara mateix no podrem arribar a saber mai. Poso un cas, val? Sense estendre'm molt. Hi ha molta documentació que no s'ha conservat i això ha pogut fer que molts d'aquests assentaments, només des de l'arqueologia, els poguérem tindre en ment que van existir en el seu moment. N'hi ha un despoblat en la Serra d'Irta, el d'Irta, i que segurament jo sóc dels que pensa que ve des de l'època de la hora marítima de Rufo Festo, que esmena un enclau que es diu Istra, d'ahí segurament la derivació toponímica d'Irta, i que veiem documentat de manera casual en una referència en unes donacions al convent de Benifassà en el segle XIII, però no s'ha tornat a saber mai més d'aquest lloc. Val? Perquè avui també se parla d'unes runes que hi ha allí, d'uns corrals, però que jo penso personalment que no tenen res a veure en el que és aquest lloc. És a dir, el que vull dir en això, i de manera ja sintetitzant i per acabar, és que les cartes de població són un document que ens donen molta informació i que també ens ajuden a poder entendre com s'ha deformat el control d'un territori que ha vingut heretat i que no té per què ser igual al que nosaltres hem arribat a conèixer en els suïs actuals.
Molt,
molt interessant, i aquest hem estat encara més estona parlant del tema de les cartes de població, d'aquestes teories de com van sorgir, del tema dels furs. Ha estat una, diguéssim, dissertació que has fet perfecta, fantàstica. Així que tenim que començar ja a apuntar cosetes per a programes successius, David.
Sí, perquè van venint idees mentre xerrem aquí. Mira, això passa, igual estàs en casa i no saps de què pots parlar i mentre te poses així a parlar te venen coses al cap, sí.
Doncs bé, moltes gràcies per haver estat un dia més avui en aquest aniversari coincidint la carta Paula de Vinaròs, i fins la propera setmana.
Gràcies,
bon dia.
Igualment.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.